Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Johnny, tu n'es pas un
ange. Oh, la la, la France, esa musique. Perquè, desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la la, la musique, i és el programa més francès que tenim. Oh, la la, la musique, els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Rebin una ben cordial salutació des del programa La taula de l'Evangeli de Ràdio Estel. Comentarem avui les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el segon d'Advent. Gràcies per acompanyar-nos. Són els nostres tertulians avui. Teresa Solà, professora de Sagrada Escriptura a la Facultat de Teologia de Catalunya. És també doctora en Filosofia. La saludem. Hola, benvinguda.
Hola, Déu vos guard.
Mossèn Josep Maria Turull, rector de la Sagrada Família de Barcelona i canonge de la Catedral de Barcelona. Què tal?
Prou bé, gràcies a Déu.
Sí, gràcies per tornar-hi avui. I Albert Florença és professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, Universitat Ramon Llull. Què tal?
Molt bé, molt sí. Content d'estar aquí, molt ben acompanyat.
Sí. Doncs hem de recordar, com sempre, que l'Àlex Alsina porta la producció del programa. Avui, de la conducció tècnica, té cura en Jordi Carretero. La presentació i moderació de la tertúlia la porta una servidora, Maria Marín, encantada de fer-ho. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge segon d'Advent és del llibre de Baruc i del capítol 5è.
Jerusalem, treu-te el vestit de dol i d'aflicció i engalana't per sempre amb la glòria de Déu. Vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu. Posa't al front per diadema la glòria de l'Etern. Déu farà que sota el cel es vegi per tot arreu la teva resplendor i tindràs per sempre aquest nom que Déu t'imposarà, possessió pacífica del bé i glòria del culte a Déu. Alça't, Jerusalem, guaita des del cim cap a l'Orient i veuràs com per ordre del Sant es reuneixen els teus fills de Llevant i de Ponent. Canten d'alegria recordant l'obra de Déu. Quan van sortir de tu, caminaven escortats d'enemics, però ara Déu te'ls retorna portats gloriosament com en un tron reial. Déu ordena que s'abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s'omplin les fondalades i s'anivelli la terra, perquè Israel camini segur sota la glòria de Déu. Fins als boscos i tots els arbres aromàtics faran ombra a Israel per manament de Déu. Déu conduirà Israel, ple d'alegria, a la llum de la seva glòria, amb aquella bondat i aquell amor que li són propis.
Baruc era el secretari del profeta Jeremies. En aquest fragment del seu llibre se'ns anuncia el retorn dels exiliats, que és tot ell una lloança al Déu que l'ha fet possible. Un Déu que es mostra com a bondat i com a amor, dos dels seus atributs. Qui vol començar?
Bé, doncs jo mateixa. Baruch, aquest llibre és una obra segurament de més o menys del segle segon. És del post-exili. S'atribueix a Baruch, és el que en diem una obra pseudoepigràfica, perquè Baruch era el secretari de Jeremies, i Jeremies és molt més antic que el temps del llibre, i era per donar autoritat a l'obra, doncs, posada en lletra de Baruch. Per tant, s'agafa la persona, la figura, s'agafa l'ambient, s'agafa la seva època, i aquest text va dirigit, sobretot i en concret, a les comunitats jueves que estaven a la diàspora grega. Ara bé, l'important per nosaltres és que, tot i que l'obra en si no és d'una especial rellevància, és que allò que ens ve a dir que les promeses fetes en el passat, i això els hi diu l'autor o autors de l'obra en els jueus de la diàspora i avui a nosaltres també, les promeses fetes en el passat ara es comencen a complir. I això és el que val per nosaltres i el que val pel temps d'Advent. Coneix molt bé les tradicions i un aspecte que és molt important, que després ho recolliran els evangelis, en aquest cas Mateu, és, doncs, que coneix molt bé, per exemple, la tradició del llibre de la Consolació, quan aquí ens parla escolteu una veu que crida en el desert, obriu un camí, apleneu-li al Senyor, i després aquestes mateixes paraules seran posades en boca de Joan Baptista.
A mi, al final del text, també, si en comptes de parlar d'Israel parlem de cadascú de nosaltres, també trobem això, no?, que Déu ens conduirà ple d'alegria a la llum de la seva glòria, no? Aleshores, aquesta confiança també, aquest missatge em porta a la confiança, no? Perquè també i ho ressegueix amb aquella bondat i aquell amor que li són propis. Per tant, aquest seguiment de Déu, aquesta conducció de Déu, no és una conducció basada ni en la por ni en la, diguem, ni en la força. Al contrari, perquè en primer lloc ens omplirà d'alegria aquest posar-nos en mans de Déu, ens portarà plens d'alegria, aquella pau que només ve de Déu, i amb aquesta característica, no?, pròpia de la relació del Déu que ens estima, no?, i que és proper, no?, de la bondat i de l'amor, que li són propis, com diu el text.
Jo en subratllaria sobretot aquesta frase que coincideix amb el profeta Isaïes i que recollirà a l'Evangeli, quan diu: Déu ordena que s'abaixin els turons més alts i les muntanyes perpètues, que s'omplin les fondalades i s'anivelli la terra. Aquesta expressió, que també reprendrà Joan Baptista, i que és la tasca pròpia de l'Advent, no?, preparar els camins al Senyor, fer que s'abaixi, no només a nivell físic, perquè mira, això ara amb els tractors és bastant fàcil, això de, ja ho veiem quan fan les carreteres, doncs ponts per aquí, a terra doncs les muntanyes per allà. Però també és més difícil a nivell personal, perquè també hi ha grans muntanyes d'orgull, de vanaglòria, de supèrbia, que convé abaixar, i alhora també grans fondalades de manca d'autoestima, de depressió, de desànim, que convenen ser apujades. I aquest temps d'Advent, jo crec que és això, per, a nivell personal, doncs, demanar i treballar per abaixar les grans muntanyes que no hi han de ser i per alçar, doncs, aquests desnivells, aquestes fondalades que hi ha en la nostra persona, perquè també Déu, Jesucrist, quan vingui, trobi el camí ben preparat en el nostre interior. I és la manera que se'l trobi en el món.
No, i també hi ha una altra qüestió que a vegades ens acusen, no?, els cristians, els catòlics en particular, de sempre anar, diguem-ne, com foscos i amb poca alegria, no? I li diu: escolta'm, treu-te el vestit de dol i d'aflicció i engalana't per sempre amb la glòria de Déu. I li diu: vesteix-te amb el mantell de la bondat de Déu, la bondat de Déu, que traspua esperança, que transmet esperança, no? I posa't al front la diadema de la glòria de l'Etern, és a dir, la confiança d'un Déu que ens estima sempre, per sempre, no? I això també voldria posar-ho de relleu.
I és un text que empalma molt amb Nadal, perquè precisament hi ha una cançó que és aquesta, Alçatjar Jerusalem, sí que radiosa. Doncs aquí també hi surt el text d'aquest cant, precisament surt aquí. Només estem al segon, encara ens queden un parell de setmanes més, i el pico, no?, fins a Nadal, però precisament doncs, això és ja per saber cap on anem.
Sí, sí.
Doncs que continuem endavant i escoltem la segona lectura.
Bé.
Va bé? Doncs és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol primer.
Germans, sempre que prego per vosaltres, la meva oració és plena de goig pensant en tot el que heu contribuït a la causa de l'Evangeli des del primer dia fins avui. Estic segur d'una cosa. Déu, que ha començat amb vosaltres un bon treball, acabarà de dur-lo a terme fins al dia de Jesucrist. Déu és testimoni de com us enyoro a tots vosaltres per l'amor entranyable que us té Jesucrist. I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s'enriqueixi més i més fins a vessar, ple de coneixement i de finor d'esperit, perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs al dia de Crist, carregats d'aquells fruits de justícia que donem per Jesucrist a glòria i lloança de Déu.
Pau, des de la presó a Roma, escriu aquesta carta als filipencs, voy expressant la seva joia i el seu orgull perquè les coses a Filips van molt bé, alhora que els convida a créixer, entre cometes, i a portar endavant fins al dia de Jesucrist el que ja han començat.
A mi, sempre que l'Evangeli, a les lectures en general, apareixen sentiments dels que les redacten o aquells que se'ls atribueixen, a mi m'agrada molt perquè em sento molt proper, no? I aquí el cas és aquesta, no? És aquest, no? És el de Sant Pau que diu com us enyoro, com us enyoro. És a dir, i em fa pensar moltes vegades en la comunitat, o en la importància que tenim de sentir-nos estimats pels altres, propers, no? I en el cas del camí espiritual i de la relació amb Déu, això també existeix, no? Com us enyoro a tots vosaltres. I a mi això, la veritat és que em fa molt proper a Sant Pau.
Jo, després d'haver estat 13 anys al seminari, aquest text em recorda
de rector,
molt...
De rector.
De rector al seminari. Doncs em recorda molt, precisament, doncs, les ordenacions de diaca, de prevere, de bisbe, però això ja no em tocaven a mi, no? Precisament perquè és una cosa que es diu, no? Que Déu dugui a terme aquesta obra bona que ell ha començat en tu. I què és el que diu Sant Pau, no? Diu que ha començat amb vosaltres un bon treball, diu la traducció, acabarà de dur-lo a terme. I crec que això val no només pels que han de ser ordenats, sinó per tots, no? Perquè Déu ha començat en nosaltres aquesta bona obra que és el ser fills de Déu. I llavors, doncs, però encara no ho som prou de bons i prou bé, no? I llavors confiem això, que ell ho dugui a plenitud. I aquest temps d'Advent és un temps, això, doncs un temps de camí cap a la plenitud, allò que dèiem en la lectura anterior, no? Aquest aplanar els camins al Senyor, doncs també hem d'anar avançant en aquest camí cap a arribar a deixar que Déu dugui a plenitud allò que ell ja ha començat de bon nosaltres.
Bé, jo agafant el fil del que deien els meus dos companys, jo diria que, a més, aquí, com que Pau es troba empresonat i ell té temps per reflexionar, sobretot el que pensa, reflexiona i és que exhorta aquesta comunitat de Filips a mantenir-se ferms en aquesta fe que tenen. Exhorta a mantenir-se ferms en la fe, en la unitat, en l'amor, per arribar, per tant, d'aquesta manera, en el dia de Crist, per arribar en la segona vinguda, ja que és la manera correcta de preparar-se. I això és el que ens demana l'Advent. aquesta preparació, i no únicament l'Advent, perquè posem nosaltres l'accent en l'Advent, que és temps de preparació. És que és tot l'any, és que és tota la vida pel cristià que necessita aquesta preparació.
També em fa gràcia aquest indicador que pel final de la lectura, per que tot aquest treball, per tenir una mena d'indicador de que anem bé o anem pel bon camí, és aquest de, no, perquè sapigueu apreciar els valors autèntics i arribeu purs i sense entrebancs el dia del Crist, carregats d'aquests fruits de justícia que donem per Jesucrist, no? És a dir, que no és purament un perfeccionament que ens quedem per nosaltres, tancats en nosaltres mateixos, sinó que ha de donar fruits, i fruits de justícia, i que són encarnats, no? Em sembla bé, em sembla interessant aquesta mena de criteri per veure si anem bé o no anem bé.
Sí, després també és interessant, i és en aquesta lectura, el fet de que Pau, quan l'està empresonat, ell es veu dèbil, i per tant, ha de posar la confiança únicament en Déu. I això és el que també demana a les seves comunitats, eh? I en aquest cas, a la comunitat de Filips. Per tant, el que també està dient Pau aquí és que s'ha de sortir del cansament i de la deixadesa. I, per tant, davant de la pròpia ineptitud, davant de les pròpies limitacions i reconeixent-nos limitats, posar la confiança en Déu. Això jo crec que també podem extreure-ho d'aquí.
Jo subratllaria també, en ordre a viure l'Advent, quan demana en els cristians de Filips que el seu amor s'enriqueixi més i més. És un temps, el temps d'Advent, per créixer en l'amor. Gràcies a Déu, de fet, ho notem, perquè el cor està més tou, no? més sensible. I, de fet, és el moment doncs, on també això es nota més, doncs, a nivell de solidaritat i de treball pels altres. Un amor que creixi, a més, fins a vessar. I matisa, perquè a vegades pensem i diem, no?, que l'amor és sec, i a vegades borni. I, diguem, aquí diu que s'enriqueixi aquest amor fins a vessar, ple de coneixement i de finor d'esperit. Per tant, que l'amor autèntic no està deslligat del coneixement, del seny i, al mateix temps, de la finor d'esperit. Un amor que precisament que el fa afinar l'esperit.
Però si no hi ha aquesta finor d'esperit, potser no acabem de copsar quin és l'amor autèntic. Què li sembla?
No t'acabo d'entendre.
Sí, és a dir,
jo diria... No, sí. A veure si t'he entès. A veure si t'he entès. Jo diria que s'ha de conèixer per l'intel·lecte, però també s'ha de conèixer pel cor. Uh-huh. En definitiva, seria la forma o la manera de conèixer, que no únicament és intel·lecte, sinó que és cor. I aquí estaria la finor, crec que, a la que es referia mossèn Turull, o potser no.
S'hi refereix Sant Pau.
Sí, però no, és a dir, a vegades potser es manca discerniment espiritual, a vegades es manca reflexió per copsar saviesa també, per conèixer les coses de Déu. Per tant, si no afinem cap aquí, com podem conèixer quin és l'amor autèntic, l'amor cristià, l'amor de Déu, en definitiva? Això és el que volia fer notar.
Home, jo crec que precisament aquí és l'amor el que ens ajuda a descobrir l'amor autèntic. No per la via teòrica, sinó per la via real i cordial. I aquesta finor d'esperit no va en el nivell intel·lectual, sinó en el nivell d'afinar, de sentir, no? Doncs això, de discernir el que és autèntic del que no. Sí. Que a vegades ve separat per una fina línia vermella, la que va, com diem, del sublim al ridícul, que és un pas, no? Doncs també en aquest sentit la importància del discerniment, aquí seríem també molt jesuïtes, del Papa Francesc i de Sant Ignasi.
Seguim endavant. Ara ens manca per escoltar l'Evangeli, però és el moment de recordar que estem compartint aquesta tertúlia al voltant de la segona, les lectures del diumenge segon d'Advent, amb la Teresa Solà, professora de Sagrada Escriptura a la Facultat de Teologia de Catalunya. És també doctora en Filosofia. Amb mossèn Josep Maria Turull, rector de la Sagrada Família de Barcelona i canonge de la Catedral de Barcelona. I amb l'Albert Florença, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, Universitat Ramon Llull. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol tercer.
L'any 15è del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, el seu germà, ho era d'Iturea i de la regió Traconítida i Lisànies ho era de Vilena, durant el pontificat d'Anàs i Caifàs, Joan, fill de Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert i anà per tota la comarca del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes.
Una veu crida en el desert. Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els turons. La serralada es tornarà una plana i el terreny escabrós serà una vall. I tothom veurà la salvació de Déu.
L'evangelista Lluc ens presenta la figura de Joan Baptista, situant-lo en el seu context polític i religiós. Nosaltres hi podem fer altres aportacions, tot comentant la lectura. Qui vol començar? Teresa?
Bé, és un text típic del Nadal, del que ja he avançat alguna cosa abans quan he parlat de Baruc. És el temps en què la paraula de Déu era predicada per Joan Baptista. És clar, aquí a vegades diuen, ostres, al principi de tot, l'any 15è del regnat de l'emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat, tot aquest conjunt, no?, de dades històriques. Bàsicament és per situar l'acció i d'alguna manera ens remet a aquells relats en l'Antic Testament, especialment els de vocació, quan al principi de tot, per dir que Déu crida el profeta, primer hi ha una contextuació històrica per dir-nos que allò ha passat realment d'aquella manera, perquè allò és històric. A part d'això, jo aquí diria, molt breument, per donar pas als meus companys, perquè ja sé que parlo molt a vegades,
No, escolta'm, és un plaer, eh? Estic aprenent moltíssim. I a mi m'agrada molt el que dius.
Bé, però una cosa no treu l'altra. Aquí Joan fa la figura de l'home que prepara aquesta vinguda històrica de Jesús i que demana un canvi interior. Demana aquest canvi de mentalitat i aquesta metanoia sense la qual no hi pot haver-hi conversió. Si un es queda anclat en les pròpies idees, en el propi ser i en el propi fer, l'advent i la vida no serveix per res. Això és el que el que podem extreure d'aquest text i moltes altres coses, però...
Jo ara, si em permeteu, no es tracta tant de comentar l'Evangeli, sinó de fer una proposta. A mi m'agrada molt la música, i a l'oratori, el Messies, de Händel, tot just acabada la introducció orquestral, es canta precisament aquest text d'Isaïes, i jo recomano a les persones que ens escoltin que si poden fer-ho i escoltar-ho, que escoltar-ho i meditar-ho, l'art en aquest cas, ens ajudaria molt a veure quin significat i quina profunditat tenen aquestes paraules. I jo penso que seria interessant. Res, un suggeriment.
Gràcies.
De fet, subratllar el que he dit al començament, no? Que ja Baruc sintonitzava amb aquestes paraules d'Isaïes i deia el mateix, que és aquesta gran conversió, que per cadascú serà diferent. Per algú, doncs, això serà abaixar la muntanya de l'orgull, per altre serà apujar la fondalada de la manca d'autoestima, per posar un cas, no? El que és important és això, que hi hagi la detecció de com i en quin sentit cal convertir-se, perquè en aquest procés de conversió és com veurem la salvació de Déu. No vindrà després, sinó en aquest convertir-nos, doncs també serem dels tothom que podrem veure la salvació de Déu.
I jo també, en aquest sentit, diria que això, que pot semblar una tasca molt feixuga i que se'ns escapa de les mans, cal posar-la també en mans de Déu, i que sigui Déu el que ens ajudi a aconseguir aquestes coses, perquè moltes vegades nosaltres ho tenim molt complicat. Però si deixem que Déu actuï, que Déu estigui en nosaltres, això s'esdevé molt més senzill.
Però Albert, a Dios rogando y con el mazo dando.
Sí, sí. Com diuen en castellà.
Com diuen en castellà. I llavors aquí també diu, hem de deixar que Déu ho faci, però si tu no t'hi poses,
no.
Això no surt.
Sí, sí, ja, a la segona lectura...
Tota la feina de Déu, no.
No, senyor.
No.
Déu ens fa fer.
Sort que ho ha aclarit, perquè pensaven que sí.
No. És que l'Advent com a concepte teològic és una interpel·lació que se'ns fa als homes a com som i com vivim. Realment vivim en el sentit del que representa i significa viure. És, per tant, un temps, com deia abans, és un temps dinàmic. No és una espera estàtica, sinó que és una invitació i ens demana una resposta, i aquesta resposta és la conversió, és el que diu Joan Baptista.
Deixem acabar, deixem acabar.
Sí,
he tallat, perdona.
Matisar, perquè és fantàstic poder parlar amb vosaltres. El que jo deia és el voluntarisme. El voluntarisme moltes vegades fa mal, el voluntarisme. És a dir, jo penso que el treball l'hem de fer treballant-nos nosaltres perquè Déu pugui actuar. I aquí és on crec que ha d'estar la força nostra i el nostre treball profund. En deixar-nos portar, deixar-nos animar per Déu mateix. I aleshores això és el que ens impulsa. I el treball està, segurament, en negar-nos a nosaltres mateixos per destruir les fondalades que ens separen dels altres, en negar-nos a nosaltres mateixos per abaixar les muntanyes que impedeixen la comunicació, no? Em referia més a això, però, òbviament, et dono tota la raó, Josep Maria, o sigui, evidentment que hi ha una part activa de nosaltres, però no tant des d'un voluntarisme, des de creure que nosaltres ho podem, sinó és fer-ho des de la gràcia de Déu.
Pensament que sempre, ben breu,
sí,
eh?
Sempre hem de navegar entre els dos extrems, sí, que són tensions, molt negatius, entre el voluntarisme i l'espiritualisme. I llavors, allò que diuen in medio virtus. Consistit virtus, doncs aquí la virtut està en no caure en aquests extrems
totalment
negatius.
Totalment d'acord.
I en aquests dos extrems jo posaria dos extrems més, que és que l'Advent i el Nadal és un tornar-se cap a un mateix i tornar-se cap als altres. Per tant, l'Advent i el Nadal és anar i no allunyar-se, no apartar-se.
Un pensament molt breu, Albert?
No, ja està tot dit.
Sí? Molt bé, doncs fins aquí els comentaris d'aquestes lectures del diumenge segon d'Advent. Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Maria Turull.
A tu.
Gràcies, Teresa Solà.
A tu.
Gràcies, Albert Florença.
A vosaltres.
També gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica. Com no, gràcies també a vostès que ens sintonitzen setmana rere setmana i també en les edicions extraordinàries del programa, com el dia d'ahir. I dir-los també que ens agrada molt que ens facin arribar els seus comentaris sobre el programa, opinió, suggeriments, en definitiva, tot allò que vulguin aportar-hi, per si el podem millorar. Gràcies per fer-ho. Una ocasió que tenim ara, doncs, per recordar la nostra adreça de correu electrònic, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. I finalment dir-los que ens retrobem amb vostès diumenge vinent, si ho desitgen, per a comentar des d'aquí, des de la sintonia de Radio Estel, les lectures de la missa del diumenge tercer d'Advent. I ja, finalment, els esperem que continuïn en la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.